La guerra a l'Iran s'escampa a tot l'Orient Mitjà i dispara el preu del petroli i el gas. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ja som al tercer dia de guerra entre els Estats Units i Israel contra l'Iran i queda clar, per si algú tenia dubtes, que el conflicte ja afecta tot l'Orient Mitjà i es fan evidents les conseqüències també econòmiques que pot tenir Joan Botà.
La mitja lluna roja parla de 550 morts només a l'Iran, que està responent a atacs a objectius de diversos països de la regió, com l'Aràbia Saudita, Qatar, Kuwait i els Emirats Àrabs. Des del Líban, Hezbollah ha atacat Israel i la tensió a l'estret d'Hormuz dispara el preu del petroli i del gas natural, cosa que de retruc pot afavorir Rússia, que tindrà més diners per finançar la guerra contra Ucraïna.
Busquem l'última hora des de Jerusalem i des de Washington amb Jordi Brascó i Oriol Serra.
Israel ha afegit els atacs constants a l'Iran als que està dirigint des d'aquesta nit al Líban. L'exèrcit acaba de confirmar que han mort el cap de la intel·ligència de Hezbollah i que van a pel líder de la milícia xiita, Naim Qassem. Mentrestant, continuen les onades de míssils iranians. Un d'ells ha impactat a Beersheba, deixant una vintena de ferits.
A Washington ha arribat l'hora de donar explicacions. Ara mateix són a punt de fer-ho el secretari de Guerra i un general de l'exèrcit nord-americà. Aquí creix el malestar davant els indicis que Trump podria haver mentit quan va assegurar que l'Iran preparava un atac imminent contra els Estats Units.
A tot això, a les últimes hores, el Regne Unit, França i Alemanya s'han mostrat disposats a participar en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
Sí, preparats a participar, però només per destruir la capacitat de l'Iran de llançar missils i drons contra interessos europeus i dels aliats a la regió. En el cas de Keir Starmer, s'afegeix l'oferiment de dues bases britàniques perquè les facin servir els avions nord-americans.
I a tot això, que de seguida ampliarem, avui a Barcelona engega la 20a edició del Mobile World Congress, que aquest any té com a protagonista la mobilitat intel·ligent, els aeroports del futur i el sector espacial. Fira de Barcelona, Joan Garcia.
És el mobile amb més aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i la robòtica per fer-nos més fàcil el dia a dia. I l'edició que hi veiem més robots que aprenen dels moviments de les persones per perfeccionar processos. Tot i el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà, l'assistència és més o menys la de cada any i no hi falten les grans companyies asiàtiques.
I a Madrid, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negat al Senat haver fet d'intermediari en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
El PP n'havia forçat la compareixença en el marc de la comissió del cas Coldo. Zapatero és de fa temps el punt de mira dels populars.
Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, Rodríguez Zapatero ha reconegut a preguntes del senador de Junts, Eduard Pujol, que els atacs i les acusacions tant del Partit Popular com de Vox contra ell van anar a més després de les reunions a Suïssa amb Puigdemont.
Es verdad que noté que en la medida en que se fue conociendo que yo participaba bastante en Suiza en estas reuniones, noté que el grado de agresividad y de intoxicación hacia mí se producía, pero no quiero especular.
I en temps de cultura, la cursa pels Oscars s'escalfa amb els Actor Awards, que aquesta nit han coronat la pel·lícula Els Pecadors.
Amb el premi al millor repartiment de pel·lícula i el de millor actor protagonista, Michael B. Jordan ha superat per sorpresa Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet. Jessie Buckley ha estat premiada com a millor actriu per Hamlet i Amy Madigan com a millor secundària per Weapons. El millor secundari ha estat Sean Penn per Una batalla tras otra, que malgrat tot ha estat la gran derrotada.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick creu en la remuntada del Barça.
Demà els blaugranes han de remuntar un 4-0 amb l'Atlètic de Madrid per ser la final de Copa i el tècnic del Barça ha dit que han de fer possible l'impossible i que hi creuen. El sentirem al Catalunya migdia i avui és el dia que els precandidats entreguen les firmes per ser candidats al Barça. Repassarem quines sensacions tenen a les diferents precandidatures i com està el possible pacte anti-Laporta entre Víctor Font, Marc Síria i Xavi Vilajoana.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs el punt més complicat, amb més retenció, el tenim a la Ronda Litoral de Barcelona per un accident a l'altura de Zona Franca en sentit Besòs, intensitats també C-17 a Mollet cap a Barcelona, AP-7 a Montmeló en sentit sud, B-30 a Barberà, però sense incidències. Sí que pel que fa a la mobilitat, avui destaquem que arran del tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà s'han bloquejat també totes les rutes que enllacen Barcelona amb aquestes zones de conflicte i afecta fins a una vintena de vols. I pel que fa al Mobile, s'ha reforçat el servei de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils i també la línia L9 Sud del metro.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera aquesta setmana que encetem?
Doncs ens espera un començament, podríem dir, més tranquil, tot i alguna precipitació dèbil que demà s'iniciaria als dos extrems de la costa catalana, anecdòtic, tot plegat. Dimecres arriba bastanta pols sahariana i podríem rematar-ho entre dijous i divendres amb pluges, potser bastant extenses i amb una certa intensitat. Pas a pas ho anirem perfilant.
Molt bé, doncs ho anirem explicant aquí cada dia a les dues. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Com us dèiem, la guerra contra l'Iran entra al tercer dia amb un nou front al Líban i la producció de petroli suspesa gairebé tota la regió. La Mitja Lluna Roja informa d'almenys 555 morts a la República Islàmica de l'Iran des de dissabte, quan els Estats Units i Israel van llançar un atac aeri per decapitar la cúpula del règim. Teheran s'hi ha tornat massivament contra tots els aliats de Washington, bases nord-americanes i infraestructures energètiques a Qatar, Bahrein, els Emirats Àrabs o l'Aràbia Saudita. A Kuwait, les defenses del propi Emirat de Kuwait han abatut, per error, 3 avions nord-americans de guerra. Els tripulants s'han salvat. Teheran ha activat el múscul militar per venjar l'assassinat del seu líder suprem, Ali Khamenei. Hezbollah s'hi ha afegit en un atac que no ha trigat a respondre Israel. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'entrada en escena de Hezbollah estava més que prevista per part d'Israel, com demostra el fet que els israelians reforcessin la frontera amb el Líban des del primer dia de guerra i que la resposta als míssils de la milícia xiïta hagi sigut immediata i molt contundent. L'exèrcit israelià ha confirmat la mort del cap de la intel·ligència de Hezbollah i ha deixat clar que va anar pel seu líder, Naim Qassem. El cap de les forces israelianes, Eyal Zamir, es dirigia així als seus soldats.
Hem llançat una ofensiva contra Hezbollah. No estem actuant només a la defensiva, hem passat també a l'ofensiva. Tenim molts dies de combat al davant i ens hem de preparar. Això requereix activar sistemes forts tant de defensa com d'atac.
La variable libanesa és la principal novetat d'un conflicte que continua amb els mateixos fronts actius des del primer dia. Atacs israelians i nord-americans contra l'Iran i míssils iranians contra bases nord-americanes i Israel. Un d'aquests ha aconseguit esquivar el sistema antiaeri i ha impactat a Beersheba, deixant una vintena de ferits. Res a veure amb el que ahir va destrossar un búnquer a Beit Shemesh i que va provocar un mínim de 9 víctimes mortals.
I la informació que ens arriba en comptagotes i no tota verificada. Per exemple, l'Iran assegura que la planta nuclear de Natanz, una de les més grans del país, ha quedat tocada pels bombardejos dels Estats Units i d'Israel, Cèlia Cernadas.
Sí, però l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, reunida d'urgència aquest matí, posa en dubte aquesta informació de l'Iran després d'haver analitzat les imatges via satèl·lit. En tot cas, el cap de l'agència, Rafael Grossi, ha demanat, ha pregat gairebé contenció davant el risc potencial que suposa aquesta guerra.
Bahrein, Iraq, Kuwait...
Bahrein, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar i Aràbia Saudita també han estat atacats. Tots aquests països fan servir aplicacions nuclears d'un tipus o un altre. Per això, prego màxima contenció en totes les operacions militars.
La planta de Natanz, situada al centre de l'Iran i destinada a enriquir urani a gran escala, ja va quedar afectada pels bombardejos dels Estats Units i d'Israel del juny de l'any passat.
Però dèiem que les represàlies de l'Iran estan obligant a suspendre la producció de petroli i de gas al Pròxim Orient, Eva Pineda.
Sí, l'Aràbia Saudita ha tancat aquest matí la seva refineria més gran després d'un atac amb drons de l'Iran. Només aquesta indústria pot produir fins a 550.000 barrils del cru al dia. L'aturada preventiva també ha afectat els jaciments petroliers del Kurdistan iraquià i l'operadora de gas de Qatar. També s'han tancat temporalment el gran jaciment de gas Leviatán a les costes d'Israel. Pel que fa a l'Iran, el tercer productor més gran de l'OPEP, dissabte es van sentir explosions a l'illa de Hark, que processa el 90% de les exportacions de cru. No se sap, però, com han quedat les instal·lacions.
I és que tota aquesta situació, amb atacs i amb l'aturada de refineries o el bloqueig de l'estret d'Hormuz, per on navega bona part del comerç mundial de petroli i de gas, ja ha provocat que aquests productes s'encareixin. Europa no tem el desabastiment perquè n'importa el gruix d'altres regions. Els atacs, però, també han provocat la caiguda de les borses. Si aquests efectes econòmics s'allarguen o no, i si són més o menys greus dependrà, segons els economistes, de la durada del conflicte, Jordi Canal.
Els mercats han reaccionat avui amb una pujada de preu del 7% del barril Brent de petroli i del 20% del gas TTF, els de referència a Europa. Uns increments accentuats, tot i que les cotitzacions, $79 al cru i $39 al gas, encara són lluny de màxims. De tota manera, hi ha previsions que si el conflicte s'enquista, el petroli pugui pujar un 40% i superar els $100 per barril i el gas multiplicar el preu per 2. En aquest escenari, els costos de l'energia encaririen la producció i distribució de tota mena de productes i pujaria la inflació. Xavier Brun, director del màster de finances de l'UPF Barcelona School of Management.
Si el petroli està a nivells dels actuals o inclús puja més, doncs això què vol dir? Doncs que aquestes maduixes que nosaltres portem del Maresme o qualsevol producte que nosaltres volem exportar, doncs al final aquest transport va amb petroli. Vol dir que els costos pugen. I si pugen els costos, nosaltres, la cistella de la compra, ens costa més diners. I això com es tradueix en economia? Més inflació. I per altra part, els bancs centrals, per controlar aquesta inflació, pugen tipus d'interès.
En el cas de les borses, les repercussions també dependran de la durada del conflicte. Avui, com a primera reacció, els parquets europeus cauen un 2% o més de moment. Els economistes no ho troben preocupant. Sentim Santiago Niño Becerra en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Aquestes davallades són, jo crec, per exemple, l'IBEX, que l'IBEX estigui caient un 2,58% ara, això és perfectíssimament assumible. Clar, el que no seria assumible és que estigués caient un 2,58% durant un mes cada dia, no? Llavors, això seria una catàstrofe. Però, bueno, que caigui a l'IBEX, per exemple, un 6, un 7, un 10%, jo crec que no passa res.
Les limitacions de vols i la previsió que s'encareixin els carburants fan que el valor més baixista de l'IBEX 35 sigui el grup aeri IAG. El segueixen Amadeus, també relacionat amb el turisme, o les companyies de moda i perfums Inditex i Puig. Al contrari, les accions que més pugen són les de la petroliera Repsol, impulsada per l'augment de preu del cru.
I mentrestant, Donald Trump, el president dels Estats Units, que continua sense donar explicacions públiques sobre la guerra contra l'Iran, i de moment només s'adreça als nord-americans amb vídeos gravats a les xarxes. Allà els ha advertit que hi poden haver més morts entre les files dels propis soldats nord-americans i que l'ofensiva pot durar setmanes. Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies membres de l'equip de Donald Trump compareguin al Congrés. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units ja han començat a registrar les primeres baixes entre les seves files i, segons el president Donald Trump, en vindran més. Trump, que fins ara només s'ha comunicat amb l'opinió pública a través de dos vídeos enviats des de la seva residència de cap de setmana a Miami, ha fet saber que el Pentàgon calcula que l'operació Fúria Èpica s'allargarà entre 4 i 5 setmanes.
Les operacions de combat continuaran amb la màxima intensitat i ho faran fins que hàgim aconseguit tots els nostres objectius. Tenim objectius molt sòlids. Very strong.
Objectives. Aquesta setmana compareixeran el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i el secretari de Guerra Pete Hegseth davant el Congrés dels Estats Units pel creixent malestar fins i tot entre les files republicanes per l'opacitat amb què l'administració Trump està prenent decisions d'alta sensibilitat com l'inici d'una guerra amb l'Iran o com va passar fa tot just dos mesos capturant el president de Venezuela.
Des d'Europa no s'ha criticat l'ofensiva contra l'Iran, tret d'Espanya, que l'ha batejat com a il·legal. Però hi ha tres països, Alemanya, França i el Regne Unit, que estan disposats a involucrar-se en la guerra si estan en joc els seus interessos. En aquest sentit, l'Iran ha atacat una base militar britànica a l'illa de Xipre, la base de Crotiri, i això ha alterat el funcionament de l'aeroport de l'illa. Xipre, que ocupa la presidència de torn de la Unió Europea, ha suspès una reunió prevista avui de ministres europeus al seu territori. Londres, Quim Olivares.
Bon dia. Segons el Ministeri de Defensa britànic, l'atac no ha provocat ferits ni grans desperfectes a la base britànica a Xipre, però els familiars del contingent militar els han desallotjat a un lloc segur com a mesura de precaució. És el primer atac contra una base britànica des del 1986. Abans de l'atac, el govern del laborista Keir Starmer havia deixat clar que la seva aviació no participaria en cap acció ofensiva contra l'Iran. Starmer va dir que el Regne Unit havia après dels errors de l'Iraq, en al·lusió a la participació directa i entusiasta del també laborista Tony Blair en la invasió de l'Iraq del 2003. Ara bé, abans de l'atac amb drons contra la base britànica a l'illa de Xipre, Starmer sí havia admès que, a petició dels Estats Units, els deixaria fer servir dues bases britàniques, una aquí a Anglaterra i una altra a l'illa de Diego García, a l'oceà Índic. Això sí, amb uns objectius molt concrets, compartits amb francesos i alemanys, evitar que l'Iran pugui llançar míssils contra els països del Golf Pèrsic i posar en perill la vida dels ciutadans que hi viuen.
I com dèiem, el govern espanyol es queda sol a Europa defensant la desescalada militar i critica les intencions de França, Alemanya o el Regne Unit, ara que explicàvem. L'executiu de Pedro Sánchez, que vol tornar a liderar l'oposició a Donald Trump i a Netanyahu, adverteix que més accions militars suposaran un risc de conseqüències imprevisibles, tot i que també condemna que l'Iran respongui bombardejant tota la regió. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. El govern espanyol ni participarà ni donarà suport a cap acció militar a l'Iran i el ministre d'Exterior José Manuel Álvarez es desmarca dels plans de Londres, Berlín i París. Només hi ha una resposta, diu, i ha de ser la desescalada.
La voz de Europa tiene que ser una voz en estos momentos de equilibrio y de moderación, de trabajar para la desescalada y para que se regrese a la diplomacia y a las mesas de negociación. Y acciones militares unilaterales no tienen ningún objetivo claro. Por lo tanto, yo creo que Europa tiene que defender la negociación.
Álvarez condemna l'acció contrària al dret internacional dels Estats Units, però al mateix temps rebutja la resposta del règim dels ayatolàs i ha citat l'ambaixador iranià a Madrid per demanar-li que aturin els bombardejos a l'Orient Mitjà. Tot i aquesta escalada del conflicte, el govern espanyol no es planteja una evacuació massiva dels 30.000 espanyols que calculen que hi ha a la zona.
La major part de los espacios aéreos están cerrados y, por lo tanto, ninguno de los países está pudiendo repatriar en estos momentos a sus ciudadanos.
Però sí que tenen plans preparats, diuen, per si cal evacuar quan reobri l'espai aeri. En paral·lel, el govern espanyol nega que els Estats Units hagin fet servir les bases de Morón i Rota per a la seva operació contra l'Iran. De fet, davant dels impediments, diuen que avui el Pentàgon ha traslladat dos avions que tenia a Morón cap a bases d'altres països.
Per cert, que les aerolínies mantenen suspesos tots els seus vols a l'Orient Mitjà. La majoria no venen bitllets, com a mínim, fins demà passat, quan s'haurà de tornar a avaluar la situació. Avui a l'aeroport del Prat hi havia una vintena de vols programats amb arribada o amb sortida a Dubai, a Doha o a Abu Dhabi, que no operaran. A nivell global, però, l'impacte és enorme, perquè estem parlant de Qatar Airways, Emirates o Etihad, que transporten habitualment unes 90.000 persones cada dia. I a tot això, passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, un dels principals socis de l'Iran, Rússia, assegura que manté contacte constant amb els líders del país. Moscou lamenta que les negociacions entre Washington i Teheran hagin acabat en una ofensiva a gran escala com la que estem vivint ara mateix. Malgrat que pot perdre influència a la regió, el Kremlin també podria treure rèdit d'aquest conflicte de manera indirecta. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Aquesta crisi pot beneficiar Rússia a la guerra d'Ucraïna. D'entrada perquè el Kremlin ja no és dependent dels drons xaquet iranians. A més, les armes i defenses aèries que els Estats Units gasti a l'Orient Mitjà no les rebrà Kiev. I, finalment, perquè l'agressió de Trump a l'Iran també legitima l'agressió de Putin a Ucraïna. Tot i això, els propagandistes russos han començat a qüestionar que tinguin sentit les negociacions amb Washington, veient que les pot fer saltar pels aires en qualsevol moment. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, no vol apujar el Tom Trump, però admet que no es refien de ningú.
No hi ha dubte que continuem valorant els esforços de mediació dels Estats Units, però sobretot confiem en nosaltres mateixos. Depèn de nosaltres defensar els nostres interessos.
Rússia també podria sortir guanyant amb l'augment del preu del petroli mundial. D'una banda, perquè també pot vendre més car el seu cru, tot i les sancions econòmiques, i de l'altra, perquè també si l'Iran i altres països del Golf venen menys petroli als països asiàtics, Moscou podria suplir aquesta demanda.
Aquests són els fets, però des de dissabte a Catalunya Ràdio estem parlant amb múltiples experts sobre la situació desencadenada a l'Iran. Neus Aldeguer, bon dia.
Bon dia.
Avui, de fet, n'hem sentit dos més al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, un d'ells és Samuel Abraham, investigador principal del CIDOB en Orient Mitjà. Segons ell, Israel i els Estats Units ja tenien un pla d'atac molt abans de reprendre les negociacions amb l'Iran.
És una guerra d'elecció, no és una guerra de necessitat, no? Perquè acabamos de comentar el riesgo d'una amenaza nuclear, però al final, si miramos a los datos, no estoy tanto seguro de que esta sea la realidad, ¿no? Del peligro de una amenaza directa inminente por parte de Irán. Entonces, al final es más un pretexto, una justificación.
Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull i de l'IBEI, creu que la voluntat de Trump i Netanyahu d'instaurar un nou règim és una visió simplista i que demostra desconeixement del poble iranià.
És una visió maniquea de la realitat del poble iranià. Dona per fet que qui vol veure caure el règim vol veure instaurar un sistema polític afí a Estats Units i simpatitzant amb Israel, cosa que això no és tan blanc i negre pel que fa a la població iraniana.
Els experts també critiquen que la reacció europea sembli estar alineada amb els objectius i la postura assertiva dels Estats Units.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest conflicte obert al Pròxim Orient. En tot cas, ara fem una pausa i de seguida altres novetats que tenim avui, per exemple, el Mobile World Congress que ha començat a Barcelona.
Catalunya Migdia.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Busquem la millor calçotada prop de Barcelona.
Aquesta barbacoa que és una mica com de joguina, no? Calçotada de mar, ho han fet vindre bé.
No ho veig gaire.
Aquesta aigua d'aquí al damunt, què és?
Cagada, tio. En plata bé, que estem jugant la Champions.
Bon profit.
Bon profit.
Joc de cartes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça! Tanca els ulls. Imagina't una casa que parla de tu. Del 6 al 21 de març descobreix els Dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials. Materials que emocionen. Dissenys que eleven el teu dia a dia. Espais que s'hi viuen. Porcelanosa. Creant espais plens de vida.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Catalunya migdia. És un quart i mig a tres. La 20a edició del Mobile World Congress ha engegat avui molt pendent del conflicte a l'Iran, però, segons la Generalitat, l'afectació està sent molt restringida perquè la majoria dels congressistes que venien des de l'Orient Mitjà ja van arribar abans del cap de setmana. Aquest pol tecnològic mundial i centre importantíssim, també de negocis, se centra aquest any en el sector espacial, en la mobilitat intel·ligent i en els aeroports del futur. Fira de Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia.
Què és el que més crida l'atenció en aquest Mobile?
Mira, ja fa anys que parlem aquí al Mobile d'intel·ligència artificial, però et diria que aquesta és l'edició on veiem més com aquesta tecnologia ens pot ajudar al nostre dia a dia. Per exemple, fent-nos de personal shopper. Hem provat un assistent de compres programat per recomanar-nos cotxes en funció del que li demanem en un portal de CaixaBank.
Quin tipus de combustible t'interessa?
L'híbrid elèctric.
Et mostro els cotxes que compleixen amb el que busques. T'interessa algun pel seu preu o quilometratge?
Pel preu.
Perfecte. Et mostro els cotxes que compleixen amb el que busques.
I hem vist com a l'agricultura es pot millorar el cultiu a partir del que ens diu la tecnologia digital. Ens ho explica Carles Martín, CEO de la Mobile World Capital.
Escanegen els camps oliveres, no? I llavors de les oliveres el que es mostra és l'estat del producte de l'oliva en aquell sentit, no? Diu l'estat, per exemple, l'estat hídric, si li falta aquella olivera, li falta aigua, li sobra aigua, diversos paràmetres que milloren el procés del cultiu.
I també hem vist molts robots, més que mai, cada vegada més estilitzats i amb moviments molt humanitzats. I fins i tot el Robot Phone, el robot ja incorporat telèfon que presenta la xinesa Honor. Juan Binate és el representant per Espanya.
Desde algo tan simple como que te ayude a montar un mueble de IKEA o poder que el día de mañana, que cosa que todavía no está aprobada, que es importante decirlo, cosa que el día de mañana una persona invidente, una persona ciega, pueda andar por la calle y le avise de si la luz del semáforo está en roja, está en verde, si tiene un obstáculo, si tiene que girar a la izquierda o a la derecha, si hay una obra, cualquier cosa.
Ens hem passejat per un espai que ens explica com seran els aeroports del futur, infraestructures intel·ligents preparades per gestionar grans fluxos de gent, on, ja us avisem, quan hi entrem no ens perdran de vista, i entre els principals ponents de les conferències, doncs Michael Nichols, vicepresident de Starlink, la companyia de comunicacions per satèl·lit d'Elon Musk, que opera durant el Mobile el seu sistema de comunicació entre mòbils per a casos d'emergència.
I un any més creix la presència catalana del sector de la salut al Mobile, un 2% respecte a l'any passat, amb 90 empreses de casa nostra que hi són presents. L'àmbit sanitari s'ha convertit en un dels més consolidats de la fira. Aquest any s'hi presenten 86 iniciatives catalanes. Tornem a la Fira de Barcelona amb Purificació Barcelona. Bon dia.
Bon dia. La majoria, el 75%, són de tecnologia molt puntera i s'agrupen al 4 Years From Now, el pavelló dedicat a la innovació més disruptiva. I és que Catalunya se situa en un lloc referent en salut i això es mostra també al Mobile, com ha destacat a 3CAT Info Robert Fabregat, director de BioCat.
S'ha anat ampliant, no?, en els últims anys, s'ha doblat els metres quadrats, bàsicament per l'impacte de les empreses en salut, no? Sempre hi havia una petita zona per a empreses en salut, però es va veure que era tan potent, no?, el que aportàvem des d'aquí, des de Catalunya, que es van doblar els metres quadrats, i això ha portat, no?, que arribem a aquest gairebé centenar d'entitats i empreses i que cada cop tinguem pavellons més grans per poder recollir tots els projectes.
Aquest any les propostes en salut s'agrupen sobretot en tres àmbits: el diagnòstic precoç, l'atenció al pacient i el desenvolupament de nous fàrmacs. Hem vist, per exemple, un mètode per diagnosticar millor el càncer d'endometri i evitar biòpsies innecessàries, un dispositiu robòtic per ajudar al moviment o uns auriculars que reprodueixen so en 3D per millorar l'experiència del pacient quan se sotmet a un procés dolorós o molest com un TAC.
I encara al Mobile, per garantir la seguretat dels assistents al saló, els Mossos d'Esquadra coordinen un desplegament especial amb més de 2.000 agents entre Mossos, Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, Seguretat Privada i la resta de cossos que operen a Catalunya, Miquel Jarque.
Sí, a més, els assistents disposen de dues oficines de denúncies exclusives a l'aeroport i a l'interior de la fira. A més, tenen també un telèfon per ells d'assistència 24 hores amb servei de traducció a diversos idiomes. Els Mossos també han planificat itineraris segurs pels congressistes i tenen una nova sala de control. De mitjana, 3 de cada 4 delictes que es denuncien al Mobile són furts. La intendent Sònia Rius és la cap de la comissaria de l'Hospitalet.
El delicte més habitual és un delicte d'oportunitat, és a dir, és vinculat als furts, al descuit. Venim de l'any passat, de l'edició de l'any passat, en què les dades objectives de seguretat i també les subjectives, la percepció de seguretat va ser molt bona i nosaltres esperem replicar aquestes dades a l'edició d'enguany.
I vinculat amb la seguretat, els Mossos també han de gestionar protestes com la que ha fet la Federació d'ONGs Satem, que ha organitzat aquest matí a les portes de la Fira. Han denunciat la participació d'empreses israelianes en el certamen.
D'aquí un parell de minuts seran 2:45 de la tarda. Deixem la guerra de l'Iran i el Mobile, perquè Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició al Parlament, ha presentat una esmena a la totalitat per tombar els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Ho han fet el dia que els consellers han començat a comparèixer davant la cambra per defensar els comptes dels respectius departaments. Parlament, Jordi Corbalan.
Els de Puigdemont diuen que és una esmena a la totalitat al rumb del govern, que al seu entendre ha comprat el model de país que els imposen els comuns. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari.
La nostra esmena a la totalitat als pressupostos és una esmena a la totalitat del govern del president Illa.
Mentrestant, els consellers del govern han començat a comparèixer al Parlament per defensar els comptes. El primer a fer-ho ha estat el de la presidència, Albert Dalmau, que una vegada i una altra ha estès la mà al partit d'Oriol Junqueras per desbloquejar la negociació dels pressupostos. El líder parlamentari del republicà, Josep Maria Jové, no s'ha mogut d'on eren.
No condemnem el país al bloqueig. No podem deixar el país encallat en el mentrestant. Tenen tot el nostre compromís pel compliment dels acords d'investidura. Tenen la paraula del president de la Generalitat. que no hauria de ser poca cosa.
Però ara és el temps dels fets, ja no només de les paraules. Si vostès volen uns pressupostos, compleixin amb el que van signar i facin complir, començant per l'IRPF. Si algú està aturant o bloquejant Catalunya, és qui no compleix la seva paraula.
El PP i Vox també han registrat aquest matí les esmenes a la totalitat que ja havien anunciat i que es debatran en el ple del dia 20. És el dia que sabrem si es tomben els pressupostos o si es poden continuar tramitant.
I a Madrid, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha negat haver fet d'intermediari en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra que operava a Veneçuela. Ho ha dit al Senat, on compareix a la comissió del cas Coldo a petició del Partit Popular per donar explicacions sobre el rescat financer amb diner públic de la companyia aèria espanyola. Zapatero també ha reconegut que els atacs del PP i de Vox van augmentar després de les reunions que va tenir amb l'expresident Carles Puigdemont. Madrid, Àngels Lafuente.
Rodríguez Zapatero ha estat contundent des del primer minut i ha reiterat que no va tenir res a veure amb el rescat de Plus Ultra, que no va fer de mitjancer.
No he tenido ni tengo ninguna relación con Plus Ultra. No hice absolutamente nada, ni me interesé por el rescate de Plus Ultra. O sea, que no haga afirmaciones especulativas. ¿Tiene usted algún dato?
I ha insistit, no ha parlat mai amb Pedro Sánchez sobre Plus Ultra abans del rescat, tampoc amb cap membre de l'executiu. No ha tingut cap relació amb el president de l'aerolínia. També ha desmentit que s'hagi reunit amb l'exministre Ábalos i altres autoritats públiques per parlar de Plus Ultra. I a preguntes de Junts, Rodríguez Zapatero ha reconegut que a mesura que es va fer pública la seva participació en les reunions a Suïssa amb Carles Puigdemont, els atacs i les acusacions contra ell per part del PP i Vox van anar a més.
Noté un increscendo de la agresividad hacia mí en la medida en que yo participaba más en las negociaciones. Pero es una especulación, no quiero decir que haya una relación de causa-efecto. Vale, yo sé que esto a mí me supuso un cierto coste.
Els populars, que tenen majoria al Senat, han citat Rodríguez Zapatero perquè expliqui en seu parlamentària la seva versió sobre el rescat de Plus Ultra i per saber si part d'aquest rescat es va poder utilitzar per blanquejar diner fruit de la corrupció veneçolana.
El nom de la ciutat de València es continuarà escrivint amb accent obert. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha rebutjat la proposta de PP i Vox de l'Ajuntament de la ciutat per canviar l'accent al topònim i substituir-lo per accent tancat. València, Alba Barbosa.
És un dictamen vinculant i la institució argumenta que la grafia correcta és l'accent obert des del punt de vista històric i lingüístic. L'acadèmia s'ha posicionat després que l'Ajuntament de València aprovés amb els vots de PP i Vox canviar l'accent obert pel tancat per adequar la grafia a la pronúncia dels parlants. Els acadèmics tanquen la porta a fer el canvi, ratifiquen la postura que la institució ja va defensar fa 10 anys i rebutgen l'informe de l'Ajuntament. Consideren que no aporta cap fonament històric ni lingüístic per castellanitzar el topònim. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua remetrà avui l'informe a la Generalitat Valenciana, que és qui té competències per fixar la toponímia.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè avui han començat obres d'emergència en dues carreteres molt afectades per la pluja les últimes setmanes. S'hi havien fet clots que provocaven danys als vehicles i fins i tot accidents. Són l'autovia A2, a la Segarra, i la Nacional 260, entre l'Alt Urgell i la Baixa Cerdanya. Lleida, Noelia Casellas, la pluja va agreujar de cop un problema que, de fet, ja existia.
Sí, així és. En tots dos casos parlem de carreteres pendents de reformes integrals que havien d'arribar a la primavera. Els aiguats, però, han empitjorat la situació i per això s'hi han avançat les obres. En el cas de l'N260 al Pirineu, els danys ja van començar al desembre i a l'autovia 2 entre Cervera i la frontera amb la demarcació de Barcelona ara fa 15 dies. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
Aleshores hi havia dos camins, o esperar a que puguem fer efectiu el contracte o bé actuar d'emergència. Hem optat pel camí més ràpid, el camí de l'obra d'emergència, que és la que estem executant.
En el cas del Pirineu, la pluja també ha provocat molts danys en carreteres locals, amb el problema que això suposa per als ajuntaments petits. La Diputació de Lleida els ajudarà amb 2 milions d'euros i també es treballa amb la Generalitat. Carlos Guàrdia és el director general de Polítiques de Muntanya.
Estem parlant de veure quin mecanisme de coordinació hi pot haver entre les diverses administracions.
Una coordinació que es farà a través de la nova Llei d'Alta Muntanya.
Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en quant.
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, no, si ja s'ho l'hora, ja s'ho l'hora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I
això no sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda i els actors de Hollywood coronen la pel·lícula Els Pecadors i incrementen les seves opcions als Oscars.
You twins?
Now we cousins.
I és que la pel·lícula de Ryan Coogler ha obtingut dos Actor Awards que s'han entregat aquesta matinada a Los Angeles. La cinta ha guanyat el premi al millor repartiment de pel·lícula i el de millor actor protagonista, Estel Coletas.
Michael B. Jordan ha superat per sorpresa Leonardo DiCaprio i Timothy Chalamet.
Mare, gràcies per portar-me amunt i avall de Nova York, quan no teníem prou diners per passar pel túnel Holland, quan buscàvem diners per poder pagar la gasolina, les places d'aparcament, mentre feia els càstings. Gràcies. Thank you.
Els membres del principal sindicat d'actors dels Estats Units també han premiat Jessie Buckley com a millor actriu per Hamlet i Amy Madigan com a millor secundària per Weapons. El millor secundari ha estat Sean Penn per Una batalla tras otra.
I ha estat una nit marcada per les emocions. L'actor Harrison Ford ha recollit l'estatueta pel Premi a la Trajectòria.
Als 83 anys, l'actor de pel·lícules com Indiana Jones o Star Wars ha donat les gràcies amb un emotiu discurs.
De vegades fem entreteniment, de vegades fem art, de vegades, si tenim sort, fem totes dues coses alhora. I si som realment afortunats, també podem guanyar-nos la vida fent-ho.
Alhora, la gala s'ha omplert d'aplaudiments i llàgrimes quan Seth Rogen ha recollit el premi pòstum a millor actriu secundària per a Catherine O'Hara.
I no deixem de parlar de cinema, ni que sigui en pantalla petita, perquè Prime Video ofereix aquesta setmana una nova versió de Sherlock Holmes.
My name is Sherlock Holmes. I've always been more of a thinker than a fighter.
El joven Sherlock és una de les estrenes destacades aquesta setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
El cineasta Guy Ritchie, conegut per pel·lícules com Snatch, Porcs i Diamants o Rock and Rolla, i que ja va dirigir el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. el 2009, li dona ara un aire irreverent i rebel al detectiu londinenc. La sèrie de 8 capítols, que s'estrena dimecres, arriba carregada d'acció i misteri i explica els orígens del millor detectiu del món. A més, a Filmin arriba demà The Hack, la nova sèrie del creador de la multipremiada Adolescència, Jack Thorne. Aquí explica la història real de l'escàndol de les escoltes il·legals que va organitzar el diari sensacionalista News of the World, que va punxar telèfons de polítics, actors i altres famosos. I la tercera estrena destacada de la setmana arriba avui mateix a HBO, DTF St. Louis, una minissèrie sobre un triangle amorós entre tres persones de mitjana edat que acaba amb la mort d'un d'ells. Completen les estrenes la 8a i última temporada d'Outlander, que arriba dissabte a Movistar Plus, un nou spin-off de Yellowstone, Marshalls, des d'avui Sky Showtime, el thriller francès Furtivo a Apple TV Plus, dimecres, i la nova sèrie de la creadora de Happy Valley, Riot Women, a Movistar Plus, avui ja també.
I després de tant de cinema, un llibre.
Oh, love me.
De fet, un còmic, perquè una història d'amor i de dol ha inspirat el còmic El Senyor Búho i El País de los Muertos, que acaba de publicar Salamandra Gràfic. L'autor és David B., que que ha obtingut múltiples nominacions i premis al Festival d'Angulema. Aquí, la protagonista és una dona que té por de la seva ombra i va al País dels Morts per superar-ho, i ho fa demostrant un gran valor, Valeria Obereda.
Perquè haurà de fer front al Cèrber, el guardià de l'inframón, que devora els vius que gosen entrar-hi. David B. ha explicat a Catalunya Ràdio que primer va fer un conte curt inspirat en un poema de René Dommal i que la seva companya Marie va entendre que parlava d'ella.
El personatge que tu has fet dans cette histoire...
El personatge d'aquesta història sóc jo. M'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
El personatge de la jeune fille, c'est la Marie.
David B., doncs, es converteix en el senyor Mussol, que acompanya la protagonista al País dels Morts i li dona les claus per sobreviure i sortir-ne reforçada.
La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
Com és habitual, l'autor presenta el seu treball en blanc i negre i ple de detalls.
I abans dels esports, una mica de música.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
Aquests que sentiu són els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet cantant junts per primera vegada. És l'àudio del vídeo promocional del concert inèdit que faran al Festival Sons del Món de Roses el dia 31 de juliol. Durà com a títol El so d'una generació, perquè tots tres van engegar les seves carreres entre els anys 2005 i 2012. Els Amics de les Arts celebren ara 20 anys de trajectòria, per Blaumut serà un dels últims concerts abans d'una aturada indefinida i Ramon Mirabet hi portarà 19.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Podríem dir que el vestidor del Barça comença l'operació remuntada.
I no sé si te la creus gaire, tu, no gaire. El Tom, jo, que no m'has donat el pas, però malgrat la dificultat, sí, tots els missatges que surten del vestidor són optimistes. Si el Barça vol ser a la final de Copa demà, haurà de remuntar el 4-0 de l'anada amb l'Atlètic de Madrid. A priori, objectiu molt complicat d'assolir, però avui ha parlat el tècnic, Hansi Flick, i s'ha abonat aquest missatge que dèiem engrescador de cara al partit de demà, i ha seguit la roda de premsa del Ramon Salmorri.
Sí, Hansi Flick l'ha engegat l'operació remuntada. El tècnic alemany apela al desig, a la fama, a la connexió amb el públic, però també a mantenir la porteria a zero, a guanyar duels i a pressionar molt l'Atlètic de Madrid. I per fer possible aquest impossible, com ha dit Flick, el conjunt blaugrana no pot comptar ni amb Eric sancionat ni amb els lesionats de Jong, Lewandowski, Gavi, Christensen. Després hi entrarem. Flick recorda l'eliminatòria contra el Dortmund de l'any passat, on el Barça va guanyar 4-0 a l'anada i va tenir una estona de patiment a Alemanya. I demana als seus futbolistes que creguin que és possible.
I think everyone knows what happens tomorrow, so we have 4 goals behind.
Tothom sap què passa demà. Anem 4 gols per darrere i hem de fer possible allò impossible. Sabem que no serà fàcil, però no ens podem rendir. És molt important deixar la porteria a zero i creure-hi. Sobretot, creure que podem fer-ho.
Have a clean sheet. Of course, this is very important, but also believe in our strengths, believe that we can do it.
El discurs de Flick no endolceix la realitat ni fa proclames populistes, però sí que insisteix en la idea del desig, el desig i l'estat de forma, perquè el tècnic ha insistit en que el partit contra el Villarreal és la referència.
We also have to play smart, but with this...
Hem de ser intel·ligents, però amb la gana de voler que passi. Contra el Villarreal ja vam veure un equip totalment diferent. Tothom lluitava, molta dinàmica, intensitat. Això és el que hem de fer demà. I aquesta serà la clau, jugar com un equip, com una unitat.
Especially for tomorrow, the key.
Doncs aquest és el missatge que avui ha volgut donar i deixar clar Hansi Flick a la sala de premsa, Salmo, i ens deies de cara demà esportivament té algunes baixes l'equip, entre elles una que vam saber ahir, la de Lewandowski.
Sí, per un cop que va rebre contra el Villarreal a darrera hora el partit i això li ha suposat una petita fractura òssea. Per tant, Lewandowski no està disponible per jugar demà. Tampoc hi són Frenkie de Jong lesionat, Eric sancionat, a més, de Gavi i de Christensen. Són baixes sensibles per un Barça que ja de per si té plantilla curta i, sobretot, si ho comparem amb l'Atlètic de Madrid. Però, ha explicat Hansi Flick, que no té decidit l'11, ha deixat entreveure, Laia, un possible vídeo motivacional als futbolistes abans de saltar al camp, i pel que ha explicat el tècnic no sembla gaire partidari d'un canvi de sistema ni tampoc que Araujo hagi de ser titular.
Doncs hem sentit Hansi Flick i avui al migdia també ha parlat Simeone. L'Atlètic de Madrid, amb el 4-0 del Metropolitano, arriba sense por al Camp Nou, o com a mínim això és el que ha dit el seu tècnic, Simeone. A més, l'argentí sí que no ha volgut explicar gaire com planteja el partit, Montserrat Raya, però ha desvelat una de les claus.
Doncs el Xolo té clar que davant la millora de rendiment de Lamine Yamal, amb el seu primer hat-trick firmat dissabte a la Lliga, el millor que poden fer és que l'extrem de Mataró no se senti còmode demà.
Bueno, es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante, sobre todo en el último tramo del juego. Y bueno, nosotros tendremos que aprovechar todas las posibilidades que también nos da en la parte ofensiva para poder atacar por ese sector. Y bueno, también llevarlo al lugar donde por ahí se siente más incómodo que defendiendo.
Simeone veu un Barça revifat i que tindrà una versió millorada perquè Pedri i Rafinha, que no van jugar a l'anada, sí que hi seran. El tècnic de l'Atlètic es desfà en elogis cap al Barça de Flick. Diu que té personalitat, joc obert, de qualitat i que col·lectivament són competitius a Europa i a la Lliga. Però no els fa por una hipotètica remuntada del Barça. Tenen clar que es tracta d'un partit transcendent perquè fa 13 anys que l'Atlètic no juga una final de Copa, però estan, diu, tranquils. I per poder ser aquesta final de Copa el 18 d'abril a Sevilla, han d'afrontar partit amb el Camp Nou amb talent, il·lusió, fe i, sobretot, determinació. Simeone va reservar 5 jugadors a la Lliga contra l'Oviedo pensant en la Copa. Llorente, Coque, Juliano, Julián i Griezmann apunten a titulars demà. L'única baixa és el migcampista Pablo Barrios, que encara no està recuperat de la lesió, que el té inactiu des de fa un mes. Sí que estan a punt el davanter Nico González i el defensa Mateo Ruggeri.
Doncs aquest Barça Atlètic de Madrid es juga demà a les 9, des de les 8 a la TDT. Emocions fortes s'esperen al Camp Nou. Això demà, avui, el que hi haurà al Camp Nou serà moviment electoral. Perquè aquesta tarda els precandidats a la presidència del Barça han de presentar les butlletes per convertir-se en candidats. Marcos García.
Calen 2.337 firmes vàlides. Víctor Font hi anirà cap a les 5, Joan Laporta al voltant de 6:45 i Marc Síria, que inicialment estava convocat cap a les 4, té previst anar-hi entre 6 i 7. A les 8, Xavier Vilajoana. Durant la tarda també passaran pel club dos precandidats aparentment sense cap opció, com són Daniel Joan i William Maddock. Pel que fa a possible les opcions de passar. Tot apunta que Laporta serà el primer en nombre de firmes, amb Víctor Font segon. Marc Síria és optimista per passar el tall i el missatge de l'equip de Xavier Vilajoana és que ho estan intentant fins a darrera hora, però admeten que és complicat passar les firmes pel que fa a pactes. A aquesta hora, l'acord entre Font i Síria no es faria. Les converses han estat permanents aquests dies, però ara mateix els dos volen entregar les seves firmes. I a les negociacions entre les parts, Síria hauria vetat qualsevol mena d'acord amb Xavi Vilajoana pel seu passat amb Bartomeu.
Has dit que a partir de les 5:45, més o menys, és sí, quan aniran arribant els precandidats sí, a les oficines del Camp Nou. Ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio en directe a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. I després, evidentment, també al Tot Costa. I, per cert, el jutge Pedraz ha rebutjat la denúncia presentada per un soci contra Joan Laporta.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, es declara incompetent per jutjar aquesta denúncia, la que dius d'un soci contra Laporta per suposat blanqueig de capitals. En concret, no l'admet a tràmit. El soci, doncs, haurà de presentar la denúncia de nou al jutjat de Barcelona si vol que s'investigui aquest cas.
De la Lliga, en aquest cas de l'Espanyol, nova ensopegada. Els blanquiblaus van acabar empatant a 2 al camp de l'Elx i acumulen 9 jornades sense guanyar. I tot això en un partit marcat una altra vegada per un suposat episodi, presumpte episodi racista, que Biel Cadilla ja té resposta del club.
Sí, en un comunicat l'Espanyol manifesta la seva condemna més enèrgica, diu que espera que es puguin aclarir els fets i expressa el seu suport a Omar El Hilali. Al minut 78, el defensa blanquiblau es va queixar a l'àrbitre perquè el davanter de l'Elx, Rafa Mir, li havia dit que havia arribat amb pastera. Es va activar el protocol antiracista. El partit es va aturar uns minuts fins que es va emetre un missatge per megafonia. Com que cap dels membres de l'equip arbitral no va poder sentir les paraules de Rafa Mir, el joc es va reprendre. Després, a la zona mixta, un dels capitans pericos, Edu Expósito, reclamava conseqüències en declaracions a Sport 3.
Sí, nosaltres estem amb el nostre company, amb el nostre jugador Lomar, l'han escoltat, l'àrbitre ha fet el protocol, bueno, a veure si la Lliga fa alguna cosa.
Doncs el que va fer la Lliga és una publicació en contra del racisme i dir també que estudiarà els fets. L'Elx, en un comunicat, ha demanat prudència davant la falta d'evidències contra Rafa Mir. Tot plegat en un altre partit que va deixar escapar l'Espanyol, els blanquiblaus es van avançar en dues ocasions, però els van acabar empatant amb un penal en els darrers minuts del temps reglamentari. Encara no han guanyat cap partit d'aquest 2026 i han sumat 3 punts dels últims 27 possibles. La pròxima cita és dilluns que ve a l'RC d'Estàdium contra el CUE, l'Oviedo. Un partit, per cert, pel qual Manolo González no podrà comptar amb Piquel, expulsat ahir per doble groga, ni amb Expósito per acumulació de targetes.
De l'Espanyol al Girona tampoc ha estat una bona jornada pels gironins. Ahir van perdre a Montilivi 1-2 amb el Celta i tot i el gol avançat de Benat, l'equip de Mitchell no va saber aprofitar aquest avantatge, Eduard Solà.
I per això Mitchell va dir després que havien deixat escapar una oportunitat. El Girona manté els 6 punts d'avantatge sobre el descens. És la segona derrota en aquest 2026 de l'equip de Mitchell, que ara és 12 amb 30 punts, a 10 del 6è, precisament el rival d'ahir, el Celta.
Nen està millor que el rival en totes les fases del joc. Hem tingut equacions clares i hem pogut fer 2, 3, 4 gols. I hem de pensar que aquests mereixements o aquestes sensacions que tenim, després haurà resultats. Estic tranquil per això, però penso que avui hem deixat escapar una situació de ser millor al rival.
Benat va avançar el Girona a la primera part amb el 9è gol de l'ucraïnès a la Lliga en una jugada molt semblant a la del primer gol avui fa 8 dies a Vitoria. Però el Celta va capgirar el marcador amb 2 gols a la segona part, el primer de Ferran Juglà i el segon de Vitor Reis en pròpia porteria. Estuani no va jugar per una lesió a l'abductor, pendent de més proves, i Abel va tornar a fer-ho a la Lliga després de 3 mesos. El pròxim partit, aquest dissabte, al Camp del Llevant, que és el penúltim.
I la jornada de Lliga es tanca avui a les 9 amb el Madrid-Getafe, amb la baixa d'Mbappé, que s'afegeix a la de Camavinga, entre altres absències. I també avui a les 8 es reprèn l'Sporting Leganés de segona divisió, ajornat ahir per la mort d'un aficionat de l'equip asturià a la grada del Molino. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Les conseqüències esportives de la guerra a l'Iran.
Catalunya migdia.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tast, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Ments brillants, dissenyat per empresaris i agents immobiliaris. El 6 de març a Sabadell, networking i conferències d'alt nivell úniques. 14 líders, tots alhora, amb Marc Vidal, Araceli Segarra i Àlex Roca. Aforament limitat, compra amb el codi descompte MB26CAT a mensbrillants.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La FACT.
Factoria Cultural de Terrassa presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genève.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el que dèiem abans de la pausa, la guerra a l'Iran també té conseqüències esportives, tant internes com a escala internacional. Per exemple, Biel, afecta esports com el futbol, el bàsquet o el motor.
Sí, especialment l'automobilisme, perquè el Mundial de Resistència s'havia de disputar aquest mes a Qatar. El 22 i 23 de març al pròleg i del 26 al 28 al Campionat del Món. Amb tres pilots catalans, Miquel Molina de Ferrari, Dani Juncadella de Genesis i Àlex Riveras amb Aston Martin. De moment s'estan mantenint reunions periòdiques amb les autoritats catalanes després que ahir anunciessin la suspensió fins a nou avís de totes les competicions esportives. El president de la Federació Internacional d'Automobilisme, Mohamed Ben Sulayem, ha assegurat en un comunicat que la seguretat i el benestar dels pilots guiarà les seves decisions. El conflicte pot afectar també el Mundial de Fórmula 1 que té previst fer parada a Bahrain i a l'Aràbia Saudita el mes que ve i a Qatar i Abu Dhabi a finals d'any. Pel que fa al futbol, també ha quedat en entredit la finalíssima entre la selecció espanyola i l'Argentina com a campiones de l'Eurocopa i la Copa Amèrica, prevista a Doha pel 27 de març. La Federació Espanyola té previst reunir-se aquesta tarda per començar a estudiar alternatives. D'altra banda, el Iran ha assegurat que el conflicte posa en dubte la participació del seu país al Mundial aquest estiu, que es disputarà en bona part als Estats Units. L'Eurolliga de bàsquet ha ajornat el partit entre el Hapoel de Tel Aviv i el París, previst per demà dimarts. La Lliga Israeliana de Bàsquet també s'ha suspès temporalment i finalment el Comitè Paralímpic Internacional adverteix que el tancament de l'espai aeri al Pròxim Orient pot dificultar l'arribada d'alguns dels participants als Jocs Paralímpics d'hivern que comencen divendres a Milà, a Itàlia.
El Mundial de MotoGP ha començat de manera diferent. Els germans Márquez, campió i subcampió, no van acabar la cursa de diumenge a Tailàndia i tenim un líder inèdit, Pedro Acosta, amb KTM, Damià Aguilar.
El Marc diu que marxa de Buriram satisfet, sense saber on és el seu límit físic, i aquí encara té molt de marge de millora, però la realitat és que les Ducati no s'han comportat com el darrer test fa pocs dies i urgeix esbrinar per què. Ahir, després de punxar i desfalcar la roda del darrere a quatre voltes per al final quan lluitava pel podi, el tro de Cervera es mostrava serè.
Se me ve sereno y confiado, porque mi mayor reto en mi carrera deportiva lo hice el año pasado. Este año, pues, bienvenido lo que venga. Ya he pasado demasiada presión durante mi carrera deportiva.
A banda que el nou líder sigui el sempre prometedor Pedro Acosta i Aprilia hagi estat la gran triomfadora de la primera gala de MotoGP a Buriram, Ducati ha trencat una estadística, la de 88 curses seguides amb almenys una moto al podi, quan fa 365 dies van ocupar les tres posicions del podi dissabte i diumenge. El circuit que vindrà ara a Brasil és nou al calendari. És bo per al campió Marc Márquez que sigui nou, però la tendència de gir és cap a la dreta, i això no és tan bo.
Tornem al futbol. El duel de la segona ref entre el Sant Andreu i l'Atlètic Lleida ha acabat amb victòria local en un partit força marcat per l'aspecte extraesportiu. Isaac Vilalta, en què es tradueix aquesta victòria quadribarrada per als de Lleida?
Doncs en l'aspecte esportiu, dues lectures clares. El Sant Andreu és líder en solitari i l'Atlètic Lleida es troba en plaça de descens. Ahir els andreuencs van guanyar 1-0 gràcies a un gol que va arribar després d'una errada greu de l'Atlètic Lleida en la sortida de la pilota. A les graderies del Narcís Sala hi havia un centenar d'aficionats de Lleida, rival ciutadà de l'Atlètic Lleida, convidats pel Sant Andreu. Jordi Ortega, jugador de l'Atlètic Lleida.
Bueno, fotut. Fotut perquè, bueno,
Sabíem que seria difícil, però teníem ganes de puntuar i no ha sigut possible.
No sé si des de dins la plantilla tot el soroll extern que hi ha hagut en aquest partit us ha afectat. Com ha estat viure un partit en aquestes circumstàncies aquí?
No, nosaltres estem aquí per jugar, per entrenar, i això no ens afecta, així que a seguir.
Tot plegat en un cap de setmana de comunicats creuats entre Lleida i l'Atlètic Lleida per la decisió d'aquests últims de registrar com a marca pròpia el nom i l'escut de la històrica Unió Esportiva Lleida.
I tenim temps per repassar altres qüestions del dia amb la Marta García. Comencem pel waterpolo europeu.
S'han sortejat ja els quarts de final de l'Eurocup femenina amb la participació de dos equips catalans. El Catalunya jugarà contra el Glifada grec amb la tornada en casa, mentre que l'Atlètic Barceloneta tindrà com a rival el Polar Bears Ede i tancarà l'eliminatòria en els Països Baixos. Els partits d'anada se jugaran el dissabte 14 de març. Pel que fa a la Conference Cup, la tercera competició europea en dones, s'ha sortejat la final a 8, que se jugarà del 26 al 28 de març, i on el Sant Feliu ha quedat enquadrat en el grup B amb el Mlados de Croàcia, el Chania grec i el Cosenza italià. I en la mateixa competició, però la masculina, s'han configurat els grups de quarts de final amb el Mataró en el grup B contra el Deaker neerlandès, l'Apollon Smyrnis grec i el Mornar Split croat. I aquesta competició se jugarà del 20 al 22 de març.
I el Barça d'hoquei patins fa oficial l'adeu de Sergi Fernández.
El club blaugrana confirma que el porter i capità de l'equip no renovarà el contracte i deixarà el Barça després de 16 temporades. Fernández, de 41 anys, va arribar al club blaugrana l'estiu del 2010 procedent del Vic i fins ara acumula un total de 45 títols, que podrien ser 48 a final de temporada, perquè el club segueix optant a la Copa del Rei, la Lliga de Campions i l'Hockey Lliga. I per cert, l'Igualada estudia emprendre accions legals per defensar l'honor de l'entitat i dels aficionats després que un d'ells va rebre una suposada agressió física per part d'un jugador del Liceo una vegada va acabar el partit, que va eixir corrent cap al túnel on estaven els seguidors igualadins.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 amb el Tot Costa. I ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.